COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en COPE a Lleida, puntuals, com sempre, 12 i 20. Estem a dijous avui, 17 de maig del 2018. I la temperatura, doncs, amb la seva escalada setmanal, poc a poc, passets, però segura. Fa dos dies, en aquesta hora, 17 graus, ahir 18, i hores d'ara, 19 graus a la ciutat de Lleida. Tot seguit buscarem la previsió meteorològica, també farem una repassada de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui estarà amb nosaltres la presidenta de la xarxa de museus de Lleida i Aran, la Carme Vergés, perquè demà dia 18, és el Dia Internacional dels Museus, i a més, preludi d'una de les nits que has de tenir marcada, i que si no l'has gaudit, te la recomano de veritat. En parlarem a la entrevista, però dissabte a la nit, dissabte dia 19, és la nit dels museus, una nit en la que els museus, des de les 8 fins a les 12 de la nit, estan oberts oferint activitats i, doncs, a tot el seu fons habitual, eh? A més, anirem directes cap a la una amb una nova proposta dels nostres pobles amb el Joan Bellmunt, i com que estem a dijous a partir de la una, tenim les escapades de COPE, avui des d'Andorra, però parlant de moltes propostes de cara al temps de lleure, per tant, no t'ho perdis, eh? Des de la una amb el David Velasco fins a les dues, parlem de moltíssimes activitats. Activitats, més d'una, que es realitzen a l'aire lliure, i per tant, hem de saber quina previsió meteorològica tenim pel que queda de dia i també de cara a demà des de l'Agència Estatal de Meteorologia, amb l'Anna Borrell. Anna, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Cel clar, de moment, a les comarques de Lleida, tot i que comença a desfilar ja algunes nuvolades cap al sud, núvols que van deixant ruixats, especialment se n'esperen en zones de muntanya, ruixats amb tempestes aïllats avui. Les temperatures no varien gaire, hi haurà màximes de 26 graus a Lleida, 25 a Balaguer, 24 graus a la Seu d'Urgell, a Tàrrega arribarem als 23, a Viella en tindrem 17. El vent continuarà suau, variable, amb algunes brises. Demà divendres tornarem a tenir un cel amb alguns intervals de núvols. A la tarda aniran apareixent núvols d'evolució que novament ens deixaran ruixats i tempestes generalitzats. A tot l'interior poden ser més forts al Pirineu encara. Les temperatures no variaran gaire. La mínima a Lleida marcarà 13 graus, a Balaguer tindrem 12, a Tàrrega 11 graus, a la Seu d'Urgell 7, a Viella 4. El vent continuarà fluix i variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, recorda que tenim el nostre número de WhatsApp a la teva disposició, 664-526-180, 664-526-180. Pots enviar totes les notes de veu que vulguis, més que res perquè jo també vull escoltar la teva veu. I ara et pregunto, com sempre, recordes qui cantava aquest tema? I quina cançó és? I de quin any? I en quin àlbum estava? Una pista, ja t'avanço que és del segle XX. Segle XX, mira, ens n'anem d'anar fins a l'any 1997. És un tema que estava inclòs dins del seu treball discogràfic Postcards from Heaven. És un treball discogràfic, un àlbum que va donar molt de parlar. El tema és el Heidi, són els Lighthouse Family. How we made it through, and at the end of the day, remember the way we stayed so close to the end. Remember, it was me and you, 'cause we are. 12:25 minuts, dijous 17 de maig, busquem tot seguit l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs déu-n'hi-do, avui, déu-n'hi-do. Hem de parlar d'una nova víctima mortal a la xarxa viària lleidatana, concretament a la ja tràgica i negra Nacional 240, un mort en un xoc frontal entre una furgoneta i un cotxe ahir a la nit. També han resultat ferides de poca gravetat dues persones més. Va ser a l'alçada del quilòmetre 84, un home de 22 anys i nacionalitat espanyola i veí de Madrid. És la persona que va perdre la vida, era el conductor del turisme, i els ferits són els ocupants de la furgoneta. L'accident va passar ahir a la Nacional 240, a l'alçada de Lleida, al punt quilomètric entre el 84 i el 85, quan faltaven 5 minuts per les 10 de la nit. Aquest és el sisè mort a les carreteres lleidatanes en el que va de l'any i, atenció amb això, no és que siguin pocs aquests, però a la Nacional 240 s'acumulen ja 33 morts per accident de trànsit des de l'any 2009. No des de que es va fer la carretera, no. Des de l'any 2009. No arribem als 10 anys, 33 morts en aquesta carretera, i és un tema que ens l'hem de fer mirar. O se l'han de fer mirar, jo crec que la gent ho tenim claríssim, però tot segueix lent i lent i lent. Per cert, parlant de carreteres, el trànsit a la carretera de Castell de Mur, on hi va haver una esllevissada, es podria reobrir al juliol. A finals de mes acabaran les tasques d'estabilització dels talussos, que és el primer pas, i la retirada de roques amb maquinària pesada es preveu iniciar la primera setmana de juny. Per tant, es preveu que cap al juliol podrà estar oberta aquesta carretera de nou. Amb crònica, seguim amb successos, per cert, perquè els bombers ja han recuperat els cossos de les dues víctimes en l'accident de l'ultralleuger a la Seu d'Urgell. Una de les víctimes ja ha estat identificada. Es tracta del pilot de l'aparell de 73 anys, nacionalitat belga i amb residència a Andorra. Els sotscaps de la regió d'emergències de Lleida, Jesús Tomeu, explica com han actuat quan han arribat al lloc de l'avioneta estavellada.
Bé, el primer que s'ha fet és preservar tota la zona, Això és un accident, en principi preservar i mirar d'actuar sense contaminar ni alterar res. S'ha observat que doncs, l'avió que s'ha estavellat hi ha dues persones a l'interior, atrapades, difuntes, i aleshores el que han fet ha sigut fer un llit d'escuma, perquè hi havia algun petit vessament de combustible, perquè així es dilueixi el combustible i evitar riscos.
Amb crònica judicial, la filla gran de l'acusat d'apallissar i abusar de dues filles a Lleida explica que a vegades la violava dos cops al dia. L'home nega els fets i els psicòlegs asseguren que els relats de les nenes són extremadament creïbles i que tenen seqüeles greus. Un guàrdia civil de la Seu d'Urgell accepta 3 anys de presó per donar informació a contrabandistes de tabac per diners. Tant l'exagent com la seva dona i dos acusats més reconeixen els fets i eviten la celebració del judici. I UGT i Comissions Obreres adverteixen que segueixen faltant allotjaments per als temporers que participen en la campanya de la fruita. Es mantindrà la contractació, tot i la previsió de menys collita que l'any passat, i s'espera un lleuger repunt dels contractes en origen. El secretari general de FICA UGT de Lleida, Antonio Rodríguez, adverteix que no hi ha prou allotjament per a tots els temporers que arriben a Lleida per treballar a la fruita per la campanya d'aquest estiu.
Els empresaris no només han de donar feina, sinó que han de donar allotjament a aquells treballadors que la majoritàriament nos venen de fora, que no són d'aquí, i per tant, el que preveien enguany és que ens tornarà a passar el mateix. Vull dir, arribarà el mes de juliol i la gent no hi ha pisos per llogar als pobles, no n'hi ha allotjament, estan tots plens. Llavors, la gent vol vindre a treballar i què fan? Si no tenen allotjament, al final vindran igual, vindran igual. Per tant, jo crec que ens hem de ficar tots a treballar en aquest sentit. Enguany serà molt difícil, però jo crec que han perdut 6 mesos.
Canviem de tema. Joan Masdeu, Núria Graham i el petit de Caleril, noms destacats del cicle Música sota les estrelles del Cou d'Àger. El Centre d'Observació de l'Univers ha programat 7 concerts sota el cel del Montsec entre el 9 de juny i el 24 de novembre. El director del Cou d'Àger, Salvador Ribas, ha valorat que el cicle no es cenyeix a cap estil musical perquè es vol arribar a tots els públics.
Sempre han tingut jazz en el cicle Música sota les estrelles. De fet, vam començar amb un cicle de jazz i música clàssica que hem anat evolucionant a un cicle amb el qual admetem tota mena d'estils musicals, perquè pensem que cada persona pot tenir la seva preferència. Nosaltres no tenim per què cenyir-nos a un estil musical, sinó al contrari, perquè hem de donar oportunitat als nostres visitants, a gent que ens vulgui visitar en un Música sota les estrelles, a poder trobar aquell concert que se li escaigui, no?
El Museu de Lleida i Ventura Pons, distingits amb el Premi Jaume d'Urgell 2018 de Balaguer, el guardó reconeix persones o entitats que amb la seva tasca hagin contribuït a l'enfortiment i projecció de les relacions culturals entre els països catalans. I proposen revisar punts d'alimentació propers a aeroports i usar drons per evitar col·lisions entre avions i rapinyaires. Una recerca en què ha participat un investigador de la Universitat de Lleida planteja aquestes mesures dissuasives per reduir les topades que es produeixen entre aus i aeronaus. I abans de parlar d'esports, encara direm que una mostra revela que Aigües Tortes va ser habitat per humans com a mínim fa 10.000 anys i documenta 350 jaciments. L'exposició divulga els resultats d'una investigació pionera a Europa que demostren població humana a 2.000 metres d'alçada. Parlem d'esports, tot seguit ho fem amb Control Motor.
Control Motor amb els esports.
Anticipa't al Mundial de Rússia i gaudeix de la nova sèrie especial Go de Hyundai. Anota't un punt i emporta't un i10, un i20, un i30 o un Tucson amb un equip de campionat. Apropa't al teu concessionari Hyundai i no et perdis aquesta oportunitat de gaudir del millor equip del Mundial. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Nos parlem d'esports, comencem parlant de futbol, i és que, per exemple, el Lleida Esportiu Manu Molina, un dels puntals en joc ofensiu del Lleida, ha assegurat que no ha estat feliç a Lleida, per la qual cosa, malgrat que té un any més de contracte, ha mostrat el seu desig d'abandonar el club. Un altre jugador amb contracte en vigor la temporada vinent, Marc Trilles, tampoc no va assegurar la seva continuïtat, en aquest cas alegant problemes familiars. Manu Molina i Trilles són dos dels 10 jugadors que tenen un any més de contracte i que després de les seves declaracions es converteixen en el primer contratemps per a l'entitat blava a l'hora de planificar la propera temporada. Per cert, que fons del club s'han limitat a recordar que tenen contracte en vigor. I en bàsquet, Jorge Serna seguirà com a entrenador, era el segon entrenador de Borja Comenge. Després del seu cessament es va fer càrrec de l'equip en les darreres jornades d'aquesta temporada i ara ha estat presentat com a nou entrenador de cara a la propera temporada. Jorge Serna afirma que com a entrenador del Força Lleida vol atreure l'afició al Barris Nord amb un joc atractiu. Falta, de totes maneres, encara el seu segon i, a més, Joaquim Prado, que ja vam anunciar dilluns que el Força Lleida estava en contacte amb Joaquim Prado per contractar-lo per una figura no pas d'entrenador sinó de director esportiu, doncs finalment Prado serà assessor esportiu de l'entitat blava, descarregant una mica doncs la feina de l'entrenador perquè es pugui centrar en el tema d'entrenar i no pas d'estar mirant el mercat cada dos per tres.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que arriba el moment en el que donem la benvinguda a la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
I com sempre, ara sí, ja està. Ja hem precalentat i ara anem a fer l'exercici habitual. Aquests 3 minuts de fer memòria, de recordar tal dia com avui, un 17 de maig, però de fa 25 anys, de l'any 1993, que mira, és del segle passat, per entendre'ns, és del segle XX, què passava?
Bé, doncs avui comencem amb una notícia que molts dels nostres oients segurament recordaran. Unió de Pagesos va iniciar al supermercat Prica, ara Carrefour, la seva guerra contra els productes francesos. La primera acció en el sector hortofrutícol va ser informativa. Els productors francesos ja havien començat la setmana passada la seva ofensiva. L'Organització d'Agricultors i Ramaders, la COAC, volia descobrir qui estava darrere de la coordinadora rural. Les primeres previsions de collita aquell any eren de 105.000 tones de préssec. Bé, continuem. Solament el 30% dels gitanos de Lleida, és un altre tema, canviem de tema. Solament el 30% dels gitanos de Lleida tenien ocupació laboral en aquells moments, l'any 93. Cap nen d'aquesta ètnia continuava els estudis, segons un informe de la paeria. La meitat de les famílies gitanes de Lleida no tenien fills escolaritzats. O sigui que era un tema lamentable.
És preocupant, sí.
Sí, perquè ara són les persones, ara els pares de família.
Correcte. Clar, això avança i és una generació sencera.
D'altra banda, els immigrants encara no coneixien els serveis socials municipals, que és el que estan fent servir ara moltíssim. La visió que es podria treure d'aquest informe de la paeria no era molt optimista envers els africans de Lleida, que en aquells moments estaven discriminats en tots els terrenys. L'any 93 estaven passant un mal moment i encara no sabien l'existència dels serveis socials de la paeria, que ara estan fent servir moltíssim. També en aquells moments, l'any 93, segons una enquesta de pressupostos familiars de l'Institut Nacional d'Estadística a Lleida, es bevia alcohol per sobre de la mitja estatal i catalana. Això a Lleida. Un lleidatà gastava a l'any 9.000 pessetes en begudes alcohòliques i 27.000 en anar de bars. Déu-n'hi-do. A Lleida, lamentablement, es dedicava menys diners que a la resta d'Espanya a sortir de casa. La despesa per alcohol i sortides superava el que es dedicava a la cultura. Per tant, sí que bevíem, anàvem de bars, però no anàvem als actes culturals. I, per tant, tampoc no teníem aquesta despesa dels actes culturals, del cinema, del teatre, etc etc. Això, als lleidatans. Sembla que ha canviat una mica, no, Ricard?
Home, ha canviat una mica.
Penso que sí, gràcies a
Déu. Bastant.
Volem recordar que la setmana passada els parlàvem d'un nen que havia estat encadenat pel seu pare. Recorden? Doncs va quedar sota la tutela dels seus pares després de declarar davant del jutge que va decretar que abandonés el centre on l'havien internat després d'aquests fets, un centre de la Generalitat. El nen va manifestar davant el jutge que el seu pare no li havia pegat mai i que aquell dia solament estaven jugant quan l'havia agafat la policia.
Però no, si estava encadenat.
Sí.
I la policia el va trobar encadenat,
sí.
I al final resulta que el nen ha declarat que era un joc.
Solament estaven jugant. Quan...
Mira, jo...
I va dir, quan em va agafar la policia, no sabia què fer i em vaig espantar. Ara canviaré, va dir. I no jugaré més a jocs estranys. Un grup de psicòlegs es van encarregar de tractar la seva personalitat.
Bueno, a veure, potser sí que era veritat, però... Déu-n'hi-do,
si no,
Déu-n'hi-do.
Quin joc ets feia el papa amb el nen?
Sí, Déu-n'hi-do. Eh? És que clar, això de jocs... Bueno, deixem-ho. Mari Carmen,
fins demà.
Vaya, así que te has quedado sin coche. ¿Sabes que hay un seguro que te garantiza coche de sustitución?
¿Te refieres al que nunca te deja sin coche porque te lo lleva donde quieras y pase lo que pase puedes seguir conduciendo? Llegas tarde.
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Adelántate al Mundial con los tecnoprecios del Corte Inglés, con financiación fácil hasta en 24 meses en televisores. Y llévate un LED Samsung de 49 pulgadas, ahora por solo 579 euros, con envío y seguro gratis. Los tecnoprecios del Corte Inglés lo dan todo por la roja.
Hombre, vecino, al final te has puesto la alarma.
Sí, la de Securitas Direct, como me recomendaste.
¿A que merece la pena?
Sí, sí, la conecto todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Este sábado le damos tres buenos mordiscos al aburrimiento.
¿Qué diablos es eso? ¡Un tiburón!
Las tres primeras entregas de Tiburón, una detrás de otra.
¡Cuidado!
La noche de Tiburón, el sábado en 13.
escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos en esta
mediodía
mañana.
COPE, la linterna o la tarde con Ángel Expósito.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster multimedia de COPE.
Pero antes la última hora la tiene.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE con título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I tal com havíem avançat, avui està amb nosaltres la presidenta de la xarxa de museus de les Terres de Lleida i de l'Aran, la Carme Vergés. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs estem aquí, està avui aquí amb nosaltres la Carme, qui li agraeixo que hagi pogut agafar un tros d'agenda i reservar-lo per venir, perquè ja sé que, a més, estàs força ocupada, el qual és bo. No sé si per la salut després també, però...
És bo, és aquesta setmana d'eufòria.
Clar, aquesta setmana, justament demà, perquè això, aquest sí que és dia, doncs és el mateix dia, caigui on caigui, el 18 de maig és el Dia Internacional dels Museus.
Sí, sempre és aquesta data assenyalada, 18 de maig, com molt bé has dit, caigui amb la data que caigui. Sí que és cert que sí, els anys que el 18 de maig cauen dilluns, que és el dia que tanquem habitualment els museus, o un dimarts, l'activitat se concentra al cap de setmana proper, però si no, sí, és el 18.
I, a més, ve acompanyat o ve de la mà de la nit dels museus, la nit en la que obren els museus, que serà aquest any dissabte, el dia 19.
Exacte.
Des de les 8 del vespre fins a les 12 de la nit.
Sí.
Després en parlarem, és una activitat... Per mi és màgica, és una activitat que m'encanta, la nit dels museus. Jo sé que és una tonteria, que el museu és el mateix i tot és igual,
però
és diferent.
Té aquest al·licient, és obrir amb un horari diferent, també se programen normalment activitats diferents i per tant té algo de màgic, sí.
Té un ingredient que no té qualsevol altre dia i és l'afluència de gent. No és el mateix, i ara em direu, si el museu és el mateix, no és el mateix visitar un museu, diguéssim, sol o amb poca gent, que visitar-lo amb molta gent. I també és veritat que si vols estar centrat i llegir i estar calmat, potser no és el millor ambient, però en general... És una altra manera de viure un museu,
Acabes d'introduir un tema superinteressant, que és el de el que el museu no es veu com un acte social, normalment, sinó que el museu s'acostuma a entendre com una activitat que fas a títol individual.
Correcte.
I mai no quedes amb els amics per anar al museu, sinó que quedes per anar al cinema, per anar a fer una cervesa, i per tant, hi ha una part de poca afluència de públics als museus que és justament per això, perquè no es veu com una activitat per fer amb família o per fer amb amics. Per tant, no es veu com un acte social. En canvi, efemèrides o celebracions com aquesta de la nit al museu, el que fa és revertir aquesta situació, justament, i un quede per anar al museu a les 10 de la nit o a les 11 de la nit, també insisteixo perquè s'acostuma a no ser només una jornada de portes obertes, sinó a haver alguna acció diferent.
La xarxa de museus de les Terres de Lleida i l'Aran, que són 11 museus,
sí,
repartits per tot el territori. Carme, què importants són els museus?
Jo penso que sí, penso que és de forma objectiva, perquè som, per resumir-ho molt, no? Però som com els vigies i els cuidadors del patrimoni, i el patrimoni és el nostre passat, i el nostre passat és molt, no és només conèixer el que hem estat, sinó també entendre com som ara i com volem ser també, no? Per tant, penso que els museus com a institució és una institució fonamental pel que és a nivell educatiu, per dir-ho d'alguna manera, a nivell d'identitat col·lectiva, d'identitat cultural, però també som grans equipaments lúdics, i també s'ha d'entendre des d'aquest punt de vista, perquè podem aprendre passant-nos-ho molt bé. Per tant, jo crec que som uns equipaments absolutament interdisciplinars, transversals, i que cada cop ho som més, estem més oberts a treballar amb diferents llenguatges i diferents disciplines.
Carme, vas resumir-ho quan vau presentar les activitats d'aquesta setmana que estan girant entorn del Dia Internacional dels Museus, d'aquest dia 18, que és demà, amb tres objectius. Un,
ens l'acabes d'explicar, que és justament aquest, ensenyar el patrimoni que custodien els museus d'una manera diferent. Uh-huh. El patrimoni segueix sent el mateix, però el que el visita i tot això doncs és diferent i també el pots percebre diferent. Aquest és un dels tres objectius.
Sí, quan parlem dels objectius és sobretot per la campanya concreta que han volgut fer aquesta xarxa de la que parlaves conjuntament. Una cosa són les activitats que cadascun d'aquests 11 museus farem el 18 de maig i també la nit dels museus, i que són activitats pròpies de cadascú. Uh-huh. Però després han fet una acció entre tots els 11 museus, que és Museu Hiperconnectem-nos, una mica seguint el lema de llançat per l'ICOM, que és aquests museus hiperconnectats, nous enfocaments, nous públics, que una mica el títol ja ho deia.
És el lema d'aquesta 41a edició.
Exacte, és el lema, i ja diu, és quasi bé un manifest, no?, aquest lema de que volem obrir-nos a nous públics, per tant, fer el ventall de públic dels nostres visitants el més ampli possible, i nous enfocaments, és a dir, això justament que estàs dient, ensenyar el patrimoni d'una altra manera, o entendre que el patrimoni es pot mirar de moltes maneres i sota perspectives diferents. Aquest era un dels objectius. L'altre objectiu del que parlava és que aquesta activitat conjunta que porta per etiqueta o per hashtag DimMisteri 2018... I que,
ara en parlarem,
sí,
eh?
Sí, sí. Pues un dels objectius era aquest, el de connectar-nos els 11 museus per crear-nos una marca, fer-nos més visibles i per connectar-nos entre nosaltres. Però l'altre era connectar amb el visitant a través de les noves tecnologies, a través de les xarxes, que segurament pel públic més jove li és més fàcil, li és més atractiu, mm-hmm, i més suggerent.
Estem parlant de connectar i és evidentment entre persones, però Carme, el gran culpable és aquest.
Sí.
Li estic aixecant un telèfon que tots portem. Aviam, quan diem tots, sempre diem la gran majoria, perquè avui en dia sí que és la gran majoria,
sí,
car, barat, de la marca que sigui. Però la gran majoria de persones avui porten a la butxaca un smartphone, un telèfon intel·ligent, amb connexió a internet, que és el que fa falta. Repeteixo, no cal ni que sigui d'una marca concreta, ni que sigui car, ni que sigui barat, ni que... És igual, això. El telèfon, mentre estigui connectat a internet, ens permet accedir a xarxes socials, evidentment ens permet accedir a internet i a partir d'allí doncs, a un munt d'informació, i ens permet també doncs, jugar entre cometes, perquè vosaltres aquest any us heu inventat, aviam, és una activitat lúdico-pedagògica, per entendre'ns, uh-huh, que el que fa és... Molt bé, la Carme ara ens ho deia, no, és que ens hem d'hiperconnectar, hem d'estar connectats als museus, però... No només virtualment. Com ho fem per estar connectats físicament? Doncs s'han inventat una història.
Sí, la veritat és que és una...
No, només us avanço que hi ha peces dels museus que s'han mogut.
Sí, moltes peces que s'han mogut, i això és aquesta hiperconnectivitat física també. Per una banda, la connectivitat aquesta que explicaves amb xarxes socials i digital és bàsica, és fonamental. El que no podem pretendre és que al segle XXI... Continuem explicant les nostres col·leccions igual que ho fem al segle XIX. El llenguatge és diferent, la gent som diferents i tot va molt ràpid ara, a més, ens capten inputs ràpids i dinàmics, i per tant hem d'explicar les coses amb rigor, però d'una altra manera. Llavors ens hem inventat aquesta campanya comunicativa i que a més vam dir no pot quedar només amb el núvol, a la xarxa, com a joc, sinó que també ens ha de connectar d'una forma física. Quin és l'ingredient, l'essència d'un museu? Són les seves col·leccions. Sense col·leccions, mm-hmm, sense patrimoni no som res, i per tant vam dir que vam crear una roda perfecta entre els 11 museus on amb aquesta roda un museu preste temporalment una peça al museu veí, aquest museu veí segon presta el tercer al quart, el quart al cinquè, i així fins al 11è. D'aquesta forma, no només creem aquest joc de dim misteri, és a dir, que retàvem al visitant virtual a que a partir del dilluns estigués expectant a veure què estava passant, i fins i tot ens pogués donar pistes de què creia ell que podia estar passant, perquè el dilluns ens vam despertar als 11 museus dient quina cosa més estranya, ha desaparegut una peça del meu museu, o un altre museu dir quina cosa més estranya, ha aparegut una peça que no és de les meves col·leccions.
Que això està vigent avui encara.
Sí, 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 sí. A veure si algú en sabia alguna cosa. El dimarts ja vam descobrir el que passava i era aquesta hiperconnectivitat entre tots 11 museus. Cada museu vam dir sí, per exemple, amb el Museu de Cervera, el que també represento, vam cedir una peça al Museu Morera, i a nosaltres a Cervera vam acollir una peça del Museu de Balaguer, però així tots els 11 museus, vam dir ja el dimarts amb la presentació oficial de la campanya que el misteri era aquest, que ens havíem cedit aquestes peces, i tota la setmana el públic de Lleida ha pogut veure, per exemple, un bidet de finals del segle XIX de la Casa Duran de Cervera, o la gent de Cervera pot veure una safa andalusina procedent del Museu de Balaguer. Per tant, ens hem connectat realment físicament i estem donant a conèixer el patrimoni, en molts casos amb vinculacions, i el que estem intentant crear aquí és també un relat que no sigui una peça arbitrària, sinó que ens ajudi a explicar un fragment o acabi de completar el retrat social del lloc.
Us hem donat ja moltes pistes, però jo segueixo insistint que s'ha d'anar al Museu de Lleida, per exemple, a la gent de Lleida o a qualsevol altre museu, després explicarem els 11 que hi ha dins de la xarxa, buscar aquesta peça.
Exacte.
Buscar aquesta peça. I després heu de dir a través de les xarxes socials amb un hashtag que és DIMisteri2018, doncs quina peça és, ja hem donat pistes, de quina època és, estarà allí, només cal llegir, buscar, preguntar, i de quin museu ve. Aquesta és la gràcia de saber, doncs, a cada equipament aquesta peça que ha aparegut. És una bona oportunitat, no només això, sinó totes les activitats que comença a explicar la Carme a nivell individual a cada equipament durant a terme, doncs, demà mateix, el Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus, que també es caracteritza perquè hi ha moltes activitats paral·leles. I no em canso de repetir que hi ha museus que es poden visitar una i una altra vegada. Jo, per exemple, la Nit dels Museus, hi ha un lloc on solo anar-hi i no canvia res d'un any per l'altre, però em fa gràcia tornar-hi, és, per exemple, el dipòsit, el dipòsit de Lleida. Em diràs, quina gràcia té? Doncs, mira, no sé quina gràcia té, però vas allí, et trobes a molta gent, també és un ingredient més, que és el que dèiem al principi, que és un atractiu de la Nit dels Museus. Cada any et preparen una activitat diferent. Un any hi havia música clàssica, un altre any hi havia unes projeccions, aquest any no sé què hi haurà, però és una de les visites que faig sempre.
Bueno, els dipòsits...
El dipòsit de l'aigua,
sí,
per exemple, i al Museu de Lleida també, sí. I a d'altres llocs.
Bueno, és un bon equipament, el dipòsit és un element patrimonial de molt, molt interessant, per tant, és lògic que es vulgui repetir, i és que insisteixo que el patrimoni s'ha de revisitar constantment, perquè les lectures que permet són moltíssimes. No només les lectures que et permet el propi patrimoni, sinó les lectures que un fa depenent del seu estat d'ànim, fins i tot, o depenent del seu bagatge, o depenent del que estigui buscant justament en aquell moment. Per tant, pels repetidors, fantàstic, animar als que no han fet mai la pràctica de venir als museus amb aquestes dates, perquè hi ha prop de 50 activitats diferents. Per tant, jo crec que és quasi bé impossible que a ningú no n'hi hagi una que compleixi les seves expectatives.
Jo, mira, us dono una web que és patrimoni.gencat.cat/museus de Lleida, tot junt, patrimoni.gencat.cat/museus de Lleida, i allí trobareu tot el programa, però jo us avanço que hi ha visites, que hi ha projeccions, que hi ha ballades, que hi ha tasts, que hi ha il·lusionisme, que hi ha visites guiades, per tant, segur que trobareu, com molt bé diu la Carme, una activitat que estarà feta justament per vosaltres. Anem a recordar que a la xarxa de museus de les Terres de Lleida i Aran el formen l'Ecomuseu de les Valls d'Aneu, a Esterri d'Aneu, el Museu Comarcal de Cervera, a Cervera, el Museu Comarcal de l'Urgell, a Tàrrega, el Museu d'Isona i la Conca d'Ellà, a Isona, el Museu d'Art Jaume Morera, a Lleida, el Museu de la Noguera, a Balaguer, el Museu de Lleida, a Lleida, el Museu de la Val d'Aran, a Viella, el Museu Diocesà d'Urgell, a la Seu d'Urgell, el Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, a Solsona, i el Museu de Guissona, a Guissona. Els he volgut llegir tots perquè, escolta, tenim 11 equipaments, que també ens podríem inventar una ruta, escolta, al cap d'un any vés a visitar-los tots.
Sí, 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 sí. Hi ha itineraris creats a través també de la xarxa i que són molt interessants. I així coneixem territori i fem territori.
Doncs escolta, Carme, enhorabona per tot el teu equip, per tu mateixa. A més, suposo, entenc que ets una persona, ja t'estic veient, que gaudiràs moltíssim tant demà al Dia Internacional dels Museus com la Nit dels Museus.
Treballem a gust.
A més, sou persones que se us veu a la cara, que és a dir, aquests dies que veus que et ve la gent i que gaudeix amb les coses que has preparat, dius, mira, veus, ha valgut la pena, hem treballat molt, però val la pena. I que la gent surti contenta. I després, doncs, que la gent no s'oblidi durant tot un any del museu, que almenys torni a fer una visita quan abans millor. Hem estat amb la Carme Vergés, la presidenta de la Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i de l'Aran. Carme, gràcies per estar amb nosaltres i enhorabona.
Moltes gràcies a vosaltres i ens veiem aquests dies.
Autocamions Erbi, taller autoritzat d'Evobús Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamions Erbi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses. A l'UTEC li ofereix la finestra càlida de gamma alta Calain amb un preu imbatible. Finançament sense interessos per a la rehabilitació de les seves finestres. Som especialistes en el manteniment de comunitats i portes d'entrada. A l'UTEC, més de 30 anys al seu servei. Moltes empreses i particulars avalen els nostres treballs. A l'UTEC, truqui'ns al 973-210-364 i a internet a l'UTEC Lleida. Sisquets Hotel Restaurante te invita del 14 al 20 de mayo a descubrir al Alquet 2015 de Bodegas Somos Garnacha. Un vino elaborado 100% con garnacha centenaria. Un vino único en el que poder apreciar toda la majestuosidad de la garnacha de Viñas Viejas. Ven a descubrirlo en Sisquets Hotel Restaurante, calle Torrente de Cinca, Huesca. Te esperamos.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábados, mañana y tarde.
Ara sí, ja estem a punt d'arribar a la una i com sempre ho farem buscant aquesta proposta dels nostres pobles amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Escolta, ahir em vas quedar... me vas deixar envejós ahir, eh?
Pues avui te deixaré envejós i mig.
Ah?
Perquè és un fet curiós el que va passar al poble que anem i que, bueno, se va haver de construir de nou perquè es va esllavissar i mig poble.
Caram.
De dalt del turó va quedar esllavissat. És Puigcercós, que per la carretera que va cap a Tremp es troba,
sí.
I és curiós perquè encara queda mig castell en peu i la resta del castell va baixar tot a cap baix, i mira per darrere que es veu l'esllavissada, doncs són com aquestes, ara que estem veient per televisió aquests dies, aquests volcans que obren sobre la terra i surt foc i tal, doncs allí, doncs igual, està allà damunt d'una falla i va baixar mig poble cap baix. Repetim, el poble és Puigcercós. Per la carretera de Lleida a Tremp, per Terradets, just abans d'arribar a la capital Trempolina, trobem a l'esquerra de la carretera el nou poble de Puigcercós. L'antic es trobava en un puig o collada que hi ha al seu darrere, però que van haver d'abandonar al darrer terç del segle XIX. A l'antic poble, del qual encara en queden les restes i també la gran esllavissada per la part de darrere d'on hi ha ubicat el poble actual i que cal anar a veure perquè del davant ja no es veu, ja va començar a haver-hi despreniments entre els anys 1848 i 1858. Aquest darrer any, les esquerdes es van fer més amples i la gent va començar a espantar-se quan es va ensorrar tot un tros de terreny i l'església romànica de Sant Martí i algunes cases es van veure afectades per escletxes abundants a la façana. Tot i això, van passar una vintena d'anys sense que es prengués cap mesura o que la gent marxés. Les esllavissades i les esquerdes es van repetir el 1881. Més endavant va haver-hi les de l'estiu de 1889, que van obligar a desallotjar el poble. Per les obertures de la terra sortien vapors i aires calents que van augmentar el perill. El dia que es va produir la gran esllavissada, o l'esllavissada forta que diu, l'olor de sofre que sortia de la terra diu que era insuportable. I l'estiu de 1891 es van començar les cases del nou poble i un any més tard ja eren acabades i cedides als veïns. Tota una història que sembla que quan hi ha aquests fets ha de ser a països llunyans o a llocs llunyans, sí. I aquí a casa nostra també n'hi ha constància i n'hi ha realitat. I la dita d'avui, per acabar, ens diu No és bon maig si l'ase no tremola de fred a l'estable. Vol dir que el maig... Sí, sí. Bueno, la dita castellana diu hasta el 40 de maio no te quites el saio. Sí, per a m'asseguro, hasta el 41.
Per si acaso. Per si acaso.
Molt bé.
Gràcies, Joan. Fins demà. Doncs apa, que anem ja directes cap a buscar les senyals horàries de la una. Com sempre, ja saps que ha estat un plaer que ens hagués acompanyat. Ara a la una tenim les escapades de COPE i Herrera en COPE a Lleida amb Ricard Álvarez. Torna demà divendres a les 12:20. Anem a fer una ullada ràpida a la xarxa viària lleidatana. Que mena d'incidència per accidents i les habituals per obres. A la C14 Oliana i Organyà, la C233 a Castelldans, la LB-2021 a Verdú, la LB-9124 a Castell de Mur i la N260 a Sarroca de Bellera.